Benvinguts al programa de Poció de Felicitat, un temps dedicat al desenvolupament personal. Amb Maria Antònia Margarit, realitzadora i presentadora del programa. El desenvolupament personal és la realització d'un procés d'introspecció on intentem descobrir la nostra pròpia identitat per explorar els nostres talents, millorar la nostra salut, fer canvis en el nostre estil de vida i tot allò que sigui necessari per estar en harmonia amb la nostra ment i el nostre cos. Aquest és el programa de Poció de Felicitat número 222. Avui us parlaré dels lladres de l'energia, primera part. Per què és important conèixer els lladres de la nostra energia? Doncs és important identificar els lladres d'energia, ja que en aquests ens fan perdre l'equilibri i només ens centren en situacions superflues que no tenen res a veure amb la felicitat. I és que la vida requereix estar viscuda amb les càrregues més lleugeres possibles, doncs d'aquesta manera serem més lliures per poder apreciar l'essencial i el que val la pena. Encara que hi ha moltes situacions que podríem qualificar com a lladres de la nostra energia emocional, en el programa d'avui ens concentrarem en les persones anomenades tòxiques. Per començar, i segur que tots en coneixeu més d'una, són les persones que passen tot el dia queixant-se i parlant mal dels altres, o que només tenen paraules pessimistes en la boca. Formen part de la tipologia de tòxiques i que hem de mantenir lluny perquè formen part dels lladres de l'energia. Les hem de mantenir lluny perquè totes aquestes lamentacions acaben depositant-se al cap d'altres persones i només ens produiran molt d'esgotament. Segurament heu interactuat amb persones tòxiques al llarg de la vostra vida i sense adonar-vos. És important reconèixer-les i també saber com tractar-les. De fet, hi ha uns trets que us permetran detectar aquestes persones tòxiques. Per tant, és important que estiguem molt atents a les nostres interaccions. En cas contrari, podem quedar atrapats en les trampes que aquests perfils elaboren a través de les estratègies més sofisticades. No podem deixar de banda un aspecte important. Aquest tipus de dinàmiques apaguen la nostra vitalitat, generen estrès i molèsties psíquiques. Els símptomes que notarem a poc són fatiga, pesadesa en les parpelles, mals de cap, tensió, baixada d'ànim o desànim, sensació de voler fugir i problemes de concentració i també baix rendiment laboral. De fet, ningú no és immune al seu comportament. Per tant, a més de reconèixer quan ens trobem realment davant d'un perfil d'aquestes característiques, també cal saber com gestionar-les, com tractar-les. Generalment aquestes persones són egocèntriques. És la primera de les característiques per detectar les persones tòxiques, i és que parlen contínuament i en excés de si mateixes. Són el centre de tota l'atenció, són aquell forat negre on tot es dirigeix, aquell epicentre que insisteix en ser alimentat, assistit, tingut en compte, i fins i tot, i amb extrems exagerats i exagerant molt, venerat. Molts cops són els anomenats narcisista. El seu lema és jo primer. Tot té a veure amb ells. Anhelen l'admiració, el reconeixement i sentir-se sempre i sempre lidades, validades. Manquen d'empatia i ens obligaran sempre que cada cosa, cada aspecte que els envolti, es dugui a terme segons les seves expectatives, principis i opinió. Tenen una capacitat molt limitada per reconèixer o tenir en compte els altres, per oferir un afecte autèntic, una amistat real o un amor autèntic. La clau és saber comunicar-se amb ells, posant-los límits, sent sincers i deixant en evidència el seu ego tediós i la seva escassa capacitat per tenir en compte els altres. Hem d'evitar deixar a les seves mans la nostra autoestima. Per això cal saber veure'ls amb objectivitat, sent conscients de la seva pobresa afectiva i relacional. Una altra característica d'aquestes persones tòxiques és que tenen una visió pessimista de les coses. El discurs d'una persona tòxica es basa en queixes, crítiques i pessimismes. Són els típics que prenen el costat fosc a tot el que proposeu o els expliqueu a través de les seves crítiques i queixes. A més, res no pot ser tan complicat com assolir un objectiu o realitzar una tasca al costat d'aquest tipus de perfil. Són experts per trobar problemes en lloc de solucions. Al costat d'aquestes persones tòxiques, la motivació s'extingeix i no dubteu, us posaran una traveta darrere una altra per fer d'una bola senzilla una muntanya de dificultats. Vindrien a ser, doncs, les persones que sempre critiquen. Res del que facis, diguis, pensis o valoris serà adequat per la personalitat d'aquest tipus de personalitat crítica. Res no estarà prou bé el seu gust refinat, pel seu savi concepte de la vida i pels seus sabers infinits. No obstant, compte, perquè la seva habilitat més gran és la de parlar-te amb sutil afecte i irònic paternalisme per aconseguir sempre que et sentis inferior a ell o a ella. Com protegir-se, doncs, d'aquestes persones amb personalitat tan crítica? Doncs mira, obre el teu paraigua protector i desactiva el poder que aquestes crítiques puguin tenir sobre teu. Treu-li poder a aquest tipus de persones tòxiques emocionals. Deixa'ls clar que les seves opinions no tenen importància i que tens molt clar què és el que està bé i què és el que està malament. I que d'aquesta manera debilitaràs a la persona crítica. Una altra característica o tret en compte que hem de tenir d'aquestes persones és les que et fan creure que tu ets el problema. Fixa't que una altra característica definidora de les persones tòxiques és que tu et fan creure sempre que tu estàs equivocat, que ets tu el que no saps res, que ets l'incompetent, és el que ho fa tot malament i totes aquestes coses. I és per aquest motiu que t'afecten l'autoestima negativament. I com són aquest tipus de persones? Doncs són generalment persones controladores. Aquestes persones tractaran de controlar gairebé de manera obsessiva cada aspecte de la teva vida. Manipularan les teves emocions per anul·lar-te, per treure l'aire, la positivitat, la teva autoestima i fins i tot la teva identitat. Ens invaliden fins al punt de convèncer-nos que tot allò que necessitem es resumeix en una sola cosa. Els necessitem a ells o a elles. Bueno, com protegir-nos d'aquests controladors? Doncs el secret de l'èxit per derrotar un controlador és l'assertivitat i l'autoconfiança. Mai deixis que et manin ni que et convencin. Agraeix els seus consells i deixa clar que tu tens els teus i t'han estat més que útils tota la vida. Bé, en la segona part del programa de Poció de Felicitat d'avui us continuaré parlant dels lladres de l'energia. Ara fem una pausa per escoltar una bonica cançó. Thank you. Per totes aquelles de vosaltres que us agradaria assistir al curs de l'Enneagrama, us podeu apuntar i reservar plaça trucant al telèfon 977-657-712. Repeteixo, 977-657-712, a l'Hotel d'Entitats a Roda de Berà. Continuem doncs parlant en aquesta segona part del programa de poció de felicitat d'avui dels lladres de l'energia. Doncs bueno, més particularitats que hem de tenir en compte per no envoltar-nos de persones tòxiques, doncs són aquelles que els agrada representar el paper de víctimes. Si teniu alguna persona al vostre entorn que sempre assumeix el paper de víctima per ser el centre d'atenció, hi ha moltes possibilitats de tenir una persona tòxica davant vostre. Aquesta estratègia els permet ser validats i disposar de tots els nostres recursos, de totes les nostres energies. A la víctima constant, a qui sempre li passa el pitjor, i aquí el món l'ha abandonat, segons sembla. El racó dels marginats se la reconeix a l'instant perquè el seu discurs sempre és negatiu. Allà on es veuen a si mateixos com aquella nina de vudú que rep ferides constants i persistents. Com ens podem protegir d'aquestes personalitats que juguen el paper de víctimes? Penseu que darrere d'aquestes persones hi ha una baixa autoestima. I això ho hem de tenir clar des d'un principi. Per tant, el més adequat és racionalitzar totes les seves estratègies en la mesura que en sigui possible. Evitem també ser durs amb ells o elles. Siguem millor aquesta mirada lúcida amb què, a poc, els hi fem veure que tot té solució i que han de prendre la direcció de la seva vida amb responsabilitat. Més tipus de personalitat que tenen tendència a ser tòxiques. Doncs la personalitat agressiva, l'agressiu, aquestes són aquelles persones tòxiques que fan ús de la ira i de la violència verbal o física, i aquestes són, de fet, les més perilloses. De vegades, n'hi ha prou un malentès perquè gairebé, sense saber com, aparegui la fúria, el menyspreu o aquesta ràbia sense sentit que ens deixa espantats i sense alè. Són com un territori minat on és gairebé impossible controlar-ho tot per evitar que en un moment donat esclatin. Com protegir-se d'aquests agressius? Doncs les estratègies més útils davant d'aquest tipus de perfil són dues. Quan tenim al nostre costat una persona amb comportaments violents, només cal l'opció de recomanar-li que busqui ajuda per gestionar aquestes reaccions. En el cas de no complir-la o de no voler, el més saludable i necessari, com us podeu imaginar, és posar-hi distància. Bueno, una altra personalitat tòxica és el sarcàstic. Hi ha qui veu el sarcasme com una eina sofisticada del llenguatge on treure aquest punt irònic a la vida. Sempre que ho vegem així, bueno, però està bé. No obstant això, en el moment que es faci ús del sarcasme per ridiculitzar les persones, per humillar-les de forma elegant i ascendir al podi de l'enginy amb la corona de la crueltat i el ceptre de l'esvergonyiment, ho hem de tenir clar. Estem davant d'una persona tòxica. Com ens podem protegir d'aquestes persones sarcàstiques que humilien? El sarcasme és una arma subtil que no la veiem a venir. Tot i això, hem de tenir en compte que en el moment en què ens sentim humillats i amb l'autoestima tocada, cal posar límits I quan abans ho fem, millor. Hem de deixar clar i en veu alta que aquesta frase no ens ha caigut gens bé. I davant de les rialles i el de només era una broma, reiterarem amb assertivitat que aquesta broma no és adequada, perquè fa mal. I si el sarcàstic no ho veu l'efecte dels seus actes ni exerceix cap canvi, el millor, com sempre, posar distància. Uns altres trets de les persones tòxiques, a més dels que hem parlat fins ara, és que també us adonareu i us donareu compte que totes aquestes persones tòxiques tenen d'altres característiques o trets comuns, com ara la falta d'empatia. Clar, ja que no tenen aquesta empatia primària que els permetria ser conscients de l'efecte que la seva dinàmica té sobre els altres. No només són capaços de posar-se les sabates dels altres, sinó tampoc que tenen cap intenció de fer-ho. Són aquell punt de referència únic i absolut on s'ha d'orbitar tot l'univers. També són envejosos. Si voleu detectar persones tòxiques, ateneu aquesta sensació que destrueix i rosega l'interior, que és l'enveja. Desitjar allò que no tenen i odiar el que té, el que anhelen, és una font de patiment i immaduresa absoluta. A més, l'enveja que experimenten els pot portar a cometre molts comportaments agressius, on els menyspreus i els abusos són els protagonistes. Les persones tòxiques són infelices. Viuen aquest tipus d'actituds i comportaments, no tenen intel·ligència emocional. No es responsabilitzen de les seves accions ni dels seus efectes. Es frustren fàcilment, no gestionen l'enveja, no saben canalitzar la seva ira, no entenen la seva tristesa. En definitiva, no tenen aquesta solvència emocional amb la qual invertir el benestar i la felicitat. Tampoc s'alegren dels èxits dels altres. Una persona amb comportaments tòxics no compartirà les vostres alegries ni us donarà ànims en moments complicats. Serà aquesta mirada que es molestarà amb els vostres èxits i que arribarà de pressa a l'hora d'intensificar la ferida dels vostres fracassos. Per què no sempre ens n'adonem d'aquest tipus de comportaments de les persones tòxiques? Pues i així, i molt curiós que sigui, no sempre ens n'adonem d'aquest tipus de comportament. De vegades ho deixem passar, ho deixem córrer. D'altres cops, fins i tot, fixeu-vos-ho, el justifiquem. És que està ocupat, és que té moltes coses al cap, i és que per això no m'ha felicitat o no m'ha vingut a donar-me ànims. En fi, en la setmana que ve parlarem de la segona part d'aquestes persones tòxiques. Fins llavors. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The
answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Ens retrobem la setmana vinent. Fins llavors, us desitjo que passeu una setmana força feliç.
That you loved me still.